Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. L'infrahabitatge que s'ha calat foc a ses feixes de Talamanca, a Eivissa, i que ha provocat un incendi d'una hectàrea, ja s'havia cremat fa 3 anys. El foc ja s'ha extingit, però en un primer moment el risc de propagació va obligar a desallotjar les cases més properes. Els veïnats diuen que fa temps que denuncien l'acumulació d'electrodomèstics, matalassos i fustes. És dimarts 14 de juliol. I també hem sabut que Consell de Menorca i Govern fan una crida al consum responsable davant la davallada de les reserves hídriques a l'illa.
El juny se situaren al 34%, el nivell més baix registrat en els darrers 10 anys. De moment no es plantegen restriccions, però sí que demanen prudència i un consum moderat d'un recurs que consideren limitat.
I avui comença el procés d'adjudicació de places docents per a interins. Se n'ofereixen més de 2.400.
I són una seixantena més que el curs passat, 1.500 a Mallorca, 200 a Menorca, que gairebé 600 a Eivissa i altres 75 a Formentera. S'avança 15 dies al calendari a fi de poder conformar abans els claustres.
Tot això quan el govern i l'Ajuntament de Calvià han presentat el primer pla pilot de mobilitat laboral sostenible de les Balears. Pretenen adaptar el transport públic als desplaçaments dels treballadors.
Això després de comprovar en una enquesta que prop de la meitat d'empleats d'hotel es desplaça al lloc de feina en transport públic. El president de l'Associació d'Hotelers de Palma Nova i de Magaluf explica que hi ha negocis que adapten els horaris laborals per facilitar la mobilitat.
Nuestro municipio ha sido históricamente punta de lanza en muchas de las transformaciones del modelo turístico y una vez más vuelve a situarse a la vanguardia, impulsando una experiencia innovadora que estamos convencidos que servirá de referencia para otros municipios de Mallorca.
I avui, darrer ple del curs al Congrés dels Diputats, es vota la senda d'estabilitat del 2027 al 2029. És una passa indispensable per tirar endavant els pressupostos de l'any que ve.
Tot fa pensar que la previsió econòmica no prosperarà pels vots en contra de PP, Vox i Junts en una sessió extraordinària abans de l'aturada de l'estiu. La Cambra Baixa debat també la reforma de les lleis de dependència i de discapacitat.
I en una nova nit d'atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran, el president nord-americà Donald Trump ha assegurat que el seu exèrcit està prenent el control de l'estret d'Hormuz.
En un discurs ha dit que l'enclavament estratègic està obert i ha anunciat una taxa del 20% sobre tot aquell que circuli per aquella zona. Eliminarem tota la seva capacitat per a qualsevol cosa relacionada amb l'estret d'Hormuz. Al final acabarem controlant-ho tot nosaltres mateixos, ha dit Donald Trump. Tot això mentre puja de nou el preu del petroli.
I a Eivissa, Roman, detingut un multimilionari nord-americà després de ser arrestat dissabte en compliment d'una ordre internacional dictada contra ell.
De moment no ha transcendit ni els delictes que se li atribueixen ni quin és el país que n'ha sol·licitat l'extradició.
I en els esports, avui dia nacional de França, la selecció espanyola cercarà la final del Mundial precisament contra els francesos. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Espanya cercarà a partir de les 9 del vespre contra França la classificació per la que seria la segona final de la seva història. L'equip espanyol té tots els jugadors disponibles i l'equip francès recupera Tchouaméni, absent el darrer partit de quarts de final. En els dos darrers enfrontaments, també a semifinals, la selecció espanyola ha guanyat. I demà es jugarà a l'altra semifinal. Serà en Anglaterra contra Argentina.
I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui ens espera una jornada molt semblant a la que vàrem tenir ahir. D'una banda, en el cel, tornarem a tenir molta calitja, un cel enterbolit, en el qual també li haurem de sumar presència de núvols, sobretot a partir del migdia. Quant al termòmetre, molt pocs canvis, tornarem a situar-nos en un valor bastant semblants als d'ahir. A bona part del territori, girarem entre els 33 i els 37 graus de màxima, tot i que punts de l'interior de Mallorca podran tornar a fregar el llindar dels 38 i els 39 graus. D'altra banda, el vent bufarà molt fluix a tot el territori i tindrem molt poques complicacions a la mà. Ara mateix tenim a Mallorca 24 graus a Porta Colom, 25 a Andratx i 26 a Manacor. A Menorca, 26 graus a Ciutadella i 27 a Castell. I a les Pitiuses, 24 graus a Sant Carles i 26 a la Savina.
Són les 7 i 5 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández. Començam.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
I no passa un dia sense que coneguem un nou incendi, en aquest cas ahir va ser a Ses Feixes de Talamanca, Eivissa. Ja està extingit després d'iniciar-se en un infrahabitatge ocupat que ja es va cremar ara fa 3 anys.
En aquestes tasques d'extinció hi van treballar l'helicòpter, l'avioneta també de l'Ibanat, 4 vehicles i 15 bombers. El primer que van fer va ser protegir les cases més properes que van haver de ser desallotjades. Finalment va afectar poc manco d'una hectàrea de canyet. José Antonio López és el cap de bombers d'Eivissa i explicava poc després el recorregut que havien fet aquestes flames.
Por el viento que está reinando en la zona, pues se ha desplazado y la cola avanzaba, digamos, hacia la carretera que une Jesús con el campo de tiro, Camp Martinet. En medio hay varias viviendas y un par de casetas que las hemos protegido.
Els veïnats ja havien denunciat aquesta acumulació allà, diuen, d'electrodomèstics, de matalassos, també de fustes, a dins aquest infrahabitatge i tota la finca. Marc Marí és un d'aquests veïns.
No és la primera vegada i en aquest pas no serà l'última. I, clar, hi és veïns i estem hasta los mismísimos, perquè ja està bé, ja està bé. Perquè la casa on s'ha iniciat el foc, la propietat d'aquesta casa la va deixar omplir de merda, es va cremar, se'ls va fer neta i l'ha deixat tornar omplir de merda. I he agafat el cotxe tot a metge, he vengut a casa i estava ja el foc arribant a casa. I menys mal que estaven els bomberos allí i tot allí, i les avionetes i els helicòpters allí passant, menys mal. Que és d'esperar, que es cremi la meva casa.
Assegura que a la mateixa zona hi ha 3 infrahabitatges més.
I a pocs metres d'aquest incendi també es va cremar un iot amarrat al port esportiu de Marina Botafoc. De moment se'n desconeixen les causes.
Però el foc va començar passades les 5 de l'hora baixa quan una gran columna de fum tornava a sorprendre el veïnat d'Eivissa. 8 efectius del bombers de l'illa amb 2 vehicles varen fer feina en les tasques d'extinció.
I han localitzat el cos d'una dona de 78 anys al barri de la Soledat, a Palma. Se sospita que estava morta a l'interior del domicili des de fa prop d'un mes. La veu d'alarma l'han donada als veïnats.
El cos el van trobar ahir i avui li faran l'autòpsia, però tot fa pensar que ha estat per causes naturals, perquè no hi ha cap indici de violència. Una de les veïnades es mostrava molt afectada per la notícia.
Diu, és que han trobat Nalina morta. Dic-me, dius, vaig baixar els fens i vaig veure el seu bussó amb bastant de papers. Però com que érem cadascú que seva, tota sola, tota sola, tota sola. Estic traumatitzada.
I està en estat crític una dona que s'ha precipitat des d'un quart pis al carrer de General Riera de Palma. La víctima ha estat traslladada fins a l'Hospital de Son Espases amb un politraumatisme greu. I a Eivissa, ho destacàvem en titulars, roman detingut un multimilionari nord-americà després de ser arrestat dissabte en compliment d'una ordre internacional dictada contra ell. De moment, no n'han transcendit ni els delictes que se li atribueixen, ni tampoc quin és el país que n'ha sol·licitat l'extradició?
James Cox Chambers és hereu del conglomerat empresarial Cox Enterprises i conegut pel seu activisme d'esquerres i el suport a la causa palestina. Ha rebut el suport de Podem Illes Balears. La formació ha demanat que Espanya rebutgi una possible extradició als Estats Units, acusa l'administració de Donald Trump de voler estendre més enllà de les seves fronteres la persecució contra persones que denuncien allò que qualifica de genocidi a Gaza i donen suport a la causa palestina. Podem alerta que la seva entrega podria crear un precedent perillós per als drets i per les llibertats democràtiques.
I, malauradament, ha finalitzat sense èxit el dispositiu de recerca de les dues persones migrants desaparegudes dissabte capvespre a 14 milles del sud de Formentera. L'operació s'ha suspès després de dies de recerca per mà i aire per part d'efectius de la Guàrdia Civil i Salvament Marítim. Ara queda actiu només l'avís a navegants. Són les 7 i 9 minuts. La davallada de les reserves hídriques a Menorca ha centrat la darrera reunió entre el govern i el Consell Insular. Les institucions han fet una crida a la prudència. Demanen que el consum d'aigua sigui responsable mentre es preparen mesures coordinades amb els ajuntaments per fer el seguiment de la situació. Ets el Camarasa.
Menorca afronta aquest estiu amb les reserves hídriques al 34%. És el nivell més baix registrat en un mes de juny dels darrers 10 anys. Govern Balear i Consell Insular s'han reunit per valorar la situació que qualifiquen de preocupant. De moment no es plantegen restriccions, però sí que demanen prudència i un consum moderat d'un recurs limitat. Sentim el conseller del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente.
A part que a l'hivern ha plogut bastant, hem tingut ara uns mesos que s'ha aturat de ploure amb una calor important i amb un consum important també. Per tant, tenim que administrar aquest recurs que tenim de l'aigua, que és un recurs limitat, de la forma més raonable.
El president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, ha anunciat la convocatòria aquesta setmana de la Comissió de l'Aigua amb els ajuntaments de l'illa per coordinar mesures i reforçar una campanya de sensibilització per a un consum responsable.
Són els ajuntaments els qui tenen que aplicar les mesures i, per tant, sense ells seria impossible fer-ho. Si ja es coordinarà i en funció de lo que tinguin previst arribar a un acord. De moment, com he dit, és a dir, no és una situació tampoc alarmant, és una situació de demanar prudència, de mirar de reduir els màxims consums, però de continuar, és a dir, amb certa normalitat.
La Fuente i Vilafranca també han defensat la necessitat de millorar les infraestructures, reduir la pressió sobre els aqüífers i impulsar la reutilització de l'aigua.
I ja s'ha restablit la normalitat a Pollença després dels talls d'aigua pel trencament diumenge d'una canonada de la dessalinitzadora d'Alcúdia. Des de l'Ajuntament denuncien que les avaries són recurrents i que per això tenen previst reunir-se amb la Conselleria del Cicle de l'Aigua a principis d'agost.
L'alcalde de Pollença, Martí Marc, diu que aquesta classe d'incidències preocupen perquè actualment l'aigua dessalinitzada suposa un consum del 35% i el 40% de l'aigua del municipi.
A nosaltres ens preocupa el que ha passat perquè durant aquests mesos, principi d'estiu, hi ha hagut una sèrie d'avaries d'aquesta mateixa conducció d'aigua. El que passa és que no ha tingut la repercussió que ha tingut aquesta i l'any passat varen tenir distintes avaries, una important que va ser de 10 dies. Una avaria 10 dies en època d'estiu, realment un tema problemàtic.
Una vintena d'entitats veïnals i ecologistes han constituït la plataforma contra el trasllat de residus d'Eivissa cap a Mallorca, que, si no hi ha res de nou, començarà amb proves aquesta mateixa setmana. Els primers camions han d'arribar la matinada de dijous. L'objectiu és fer força per donar a conèixer els riscos que implica aquest trasllat i preparar mobilitzacions i accions de protesta. Entre les entitats hi ha l'Associació de Veïnats de Sagarriga, Son Sardina o de Sa Indioteria, per on passaran diàriament els camions cap a Son Reu. És la portaveu del GOP, Aina Lleuger.
Estan traslladant un problema d'una illa a una altra en lloc de fer el que estableix ser norma i sentit comú, que és que cada illa tingui els seus propis sistemes de gestió i invertir tots aquests recursos i tots aquests esforços en resoldre el problema d'Eivissa, no agafar residus i traslladar-los.
I precisament la Conselleria de Medi Ambient s'ha compromès amb el GOP a no desprotegir ni un sol metre quadrat d'estranca Campos.
Ha estat durant la trobada oficial entre el conseller Joan Simonet i la nova direcció de l'entitat ecologista encapçalada pel president Joan Moranta. La reunió estava programada des d'abans de la polèmica cadena humana d'estranc. Durant la reunió han repassat totes les qüestions mediambientals que preocupen a totes dues bandes i el conseller ha explicat que ha estat un encontre productiu, interessant, en el qual han obert la porta a una col·laboració més directa.
Cercarem fórmules per poder establir un canal directes de comunicació on se puguin participar i aportar les seves idees, les seves inquietuds, a efectes de tenir els millors instruments de gestió possibles pels espais naturals. Crec que hem obert un camí de feina i seguirem fent feina amb aquesta dinàmica.
I a Eivissa, l'associació Salvam Sabadia de Portmany ha criticat la celebració d'un festival de música electrònica a Serenal el dia de l'eclipsi, el pròxim dia 12 d'agost. L'entitat denuncia que l'Ajuntament privatitzi aquest espai públic amb un esdeveniment que, diuen, fomentarà la massificació en una jornada en què ja s'espera una gran afluència de visitants.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I atenció si sou mestres o professors interins, perquè avui mateix comença el procés d'adjudicació de places. Se n'ofereixen més de 2.400 i són una seixantena més que el curs passat. En total són 1.500 a Mallorca, 200 a Menorca, gairebé 600 a Eivissa i 75 a Formentera. Marta Puyalto.
D'aquesta manera, la conselleria avança 15 dies del calendari d'adjudicacions que abans s'iniciava a finals de mes. Després d'aquest procés ordinari que comença aquest dimarts, hi haurà un tràmit urgent el 21 de juliol i, per primera vegada, un procediment específic per cobrir substitucions el 29 de juliol. L'objectiu és que molts interins coneguin el seu destí gairebé un mes abans de començar el curs escolar i facilitar també els canvis d'illa. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha afirmat que aquest avançament en el procés d'adjudicació era un compromís per poder conformar abans els claustres i que també s'ha pogut materialitzar gràcies al fet que les oposicions van ser al maig.
D'aquesta manera, ja que avançam els tràmits, puguin tenir la cobertura de places, si no és el 100%, però que tinguin un tant per cent avançat.
Una altra novetat és la modernització del sistema d'adjudicació. Educació incorpora millores tecnològiques per reforçar la transparència dels processos amb nous algoritmes per evitar errors, informació actualitzada en temps real sobre la situació dels aspirants i una eina que explicarà els motius pels quals s'ha adjudicat o no una determinada plaça. El conseller s'ha reunit amb directors de centres públics i ha anunciat l'inici de la redacció d'un nou decret d'autonomia de centres i de funció directiva.
I el sindicat UGT denuncia de nou que l'accés a un habitatge és pràcticament impossible per als treballadors d'Eivissa. Les crides de fixos discontinus, diu, es fan sense oferir un sostre, un fet que força la baixa voluntària dels temporers. En alguns casos s'ofereixen habitatges precaris, fins i tot tendes de campanya que ha de pagar l'empleat, Dani Manau.
És el cas d'aquesta treballadora. Feia de cambrera de pis en un càmping, però el seu contracte era de categoria més baixa. L'empresa li oferia una tenda de campanya. Ha demanat anonimat i per això n'hem distorsionat la veu.
Casi la mayoría de los trabajadores de ahí, del camping, viven ahí. Cuando llueve, eso se nos moja porque todas las tiendas de campaña están rotas.
El mes passat va estar de baixa 18 dies i li varen descomptar 300 euros per l'allotjament.
A la semana teníamos solamente un día libre y con el otro pagamos la tienda de campaña. Y ahora que estuve de baja, me cobraron 300 euros del alojamiento. Y di mi baja voluntaria porque no quiero volver más porque no puedo soportar estar ahí.
El sindicat UGT Les Pitiuses denuncia que hi ha empreses que cobren l'habitatge als seus empleats. També ha detectat que fixes discontinus són cridats, però sense que l'empresa faciliti un sostre, forçant la renúncia del treballador. Consuelo López és delegada d'UGT a Eivissa i Formentera.
Tampoco tiene mucho sentido que por un lado estemos diciendo que no cubrimos plantillas y que por el otro tú estés ofreciendo un puesto de trabajo y quites la vivienda cuando sabes que esas personas que vienen de la península no pueden encontrar una vivienda en Eivissa. Es imposible.
Aquesta temporada UGT ha presentat 12 denúncies. Diuen que no són casos aïllats. Molts altres romanen silenciats perquè els treballadors tenen por.
I per cert, que el sindicat CESIF ha reclamat que tots els ajuntaments i consells insulars apliquin l'augment de la indemnització per residència a partir de dia 1 de juliol. La setmana passada, el govern espanyol i els sindicats van acordar equiparar el plus dels treballadors públics estatals destinats a les Balears amb el que perceben els empleats a les Canàries. És Agustí Sánchez, responsable del sector local del CESIF a les Balears.
També prenguin les mateixes mesures i a partir del 1 de juliol s'adecuïn les retribucions d'esplur d'insularitat, igual que s'aplicarà a l'Administració General de l'Estat.
El CESIF recorda que aquest és un primer pas i que defensarà davant Madrid que l'increment de les quanties s'ha d'ajustar al cost de la vida real. Són les 7 i 18 minuts i cada vegada més persones van a la feina amb transport públic i Calvià ha quantificat aquesta mobilitat laboral. Ho ha fet amb una enquesta a 400 empleats d'hotel, que revela que la meitat de les persones que fan feina al municipi s'hi desplaça amb transport públic i que el 43% l'agafa cada dia. És per això que el govern, el consistori calvianer i els hotelers de la zona han presentat el primer pla pilot de mobilitat laboral sostenible de les illes. Es tracta d'una iniciativa que pretén adaptar el transport públic als desplaçaments dels treballadors.
L'objectiu és reduir l'ús del vehicle privat a l'autopista d'Andratx, que és una de les vies més saturades durant la temporada turística. També facilitar l'accés als llocs de feina amb un transport públic més eficient. La primera mesura ja s'ha aplicat amb el reforç de la línia 5-4 del TIP, que connecta Palma amb Magaluf. S'hi han incorporat 3 autobusos més, un fet que, segons el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha permès augmentar les freqüències fins a intervals de 10 a 15 minuts.
En alguns aspectes ja hem respondit no només con ese aumento de freqüències, no solo reduciendo el tiempo de espera de los trabajadores, sino también, por ejemplo, entre finales de este año y principios del año que viene, se prevé la instalación de un módulo de aparcamiento seguro precisamente para bicicletas y patines eléctricos en la plaza Santa Ponsa.
Segons el president de l'Associació d'Hotelers de Palma Nova i Magaluf, Mauricio Carballeda, ja hi ha hotels que impulsen bones pràctiques com adaptar horaris, facilitar la jornada contínua o fomentar l'ús compartit del cotxe.
El nostre municipi ha sido históricamente punta de lanza en muchas de las transformaciones del modelo turístico y una vez más vuelve a situarse a la vanguardia, impulsando una experiencia innovadora.
El pla continua ara fent enquestes als treballadors del polígon industrial i el govern estudia estendre'l a altres municipis de manera progressiva.
I com ja sabeu, els que vos desplaçau en transport públic durant l'estiu, en ple mes de juliol, el servei d'autobús interurbà de Mallorca, el TIP, es veu desbordat, especialment en algunes línies, malgrat el pla de reforç del govern. Només la setmana passada, 85.000 passatgers feren servir aquest mitjà de transport. És una elevada demanda que provoca problemes de saturació i retards en algunes línies, així ho han denunciat usuaris d'aquests desplaçaments que connecten l'aeroport de Palma amb Can Picafort i les que uneixen Palma amb Santa Ponsa i Serenal. Carme Moreno.
Aquests usuaris han explicat a Iveta Ràdio que en aquestes 3 línies a vegades els passatgers han de viatjar drets. A més, es produeixen retards que van del 10 als 20 minuts. Una situació que algunes passatgeres diuen que és dolenta, ja que arriben tard als seus llocs de feina. És el cas de l'usuària de les línies que enllacen Palma en Santa Ponsa i l'Arenal.
Hay turistas, gente trabajadora, sobre todo la gente que trabaja, que no tiene coche y que tiene que pillar el bus y... Se tiene que comer el marrón de llegar tarde por ocupar el bus, sobre todo los domingos, que el horario que pone que llega, no llega, hasta 20 minutos.
Molts treballadors com aquesta usuària que hem escoltat utilitzen el TIP per anar a la feina, però d'altres ho fan com a mitjà de transport per fer activitats d'oci, com anar a la platja.
Ara mentre, per anar, per exemple, a Santa Ponsa, hi ha un munt de gent per agafar el TIP, perquè hi ha, és molt petit també el bus, com perquè entri tanta gent, i al final, com fa tanta calor, l'aire condicionat no se sent res i és molt eficient també estar tot a pelotonar. Per exemple, quan... Per anar a la platja, per exemple, al matí hi ha un munt de gent i hi ha gent que està de dreta.
En el cas de la línia que uneix l'aeroport de Palma en Can Picafort, els usuaris reclamen un increment de les freqüències. Un usuari de la línia detalla com va ser el trajecte que va realitzar el passat dijous capvespre.
Per començar hi havia molta calor de molta gent, perquè la freqüència és de cada 50 minuts. I res, i en el moment d'entrar en el bus, com te pots imaginar, tothom va voler entrar. Vàrem entrar tots, però va ser molt caòtic el trajecte, perquè hi havia més gent de la que podia haver-hi, gent dreta, gent asseguda damunt les maletes, per l'autopista, res, en fi.
La gerent del Consorci de Transports de Mallorca, Lluïsa Serra, explica que en la darrera setmana els autobusos del TIP han realitzat 18.000 expedicions, és a dir, trajectes, i detalla que algunes de les línies més demandades són la del Llucmajor i la 302, que enllaça Palma en Can Picafort.
La línia 302, aquesta darrera setmana, l'han fet servir més de 50.000 persones en 690 expedicions. Això dona crèdit del volum de gent que se mou o que va fer feina i en el seu oci també, en el bus d'estip. La línia altra que demanava, com és la 504, que també és una línia que fa les urbanitzacions de Llucmajor, també és una línia amb molta capacitat.
En el darrer any, la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat ha ampliat la flota del TIP amb 27 busos durant el darrer any. Han de dir que la previsió és incorporar 8 vehicles més enguany. El reforç va destinat sobretot a les línies que tenen una major demanda i són més utilitzades pels residents, entre elles el servei d'Aerotip entre els municipis de la Part Forana i Palma.
Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7 i gairebé 25 minuts. Avui, darrer ple, el Congrés dels Diputats es vota la senda d'estabilitat 2027-2029, que, com sabeu, és una passa indispensable per tirar endavant els pressupostos per l'any que ve. Tot fa pensar que la previsió econòmica no prosperarà pels vots en contra del PP, Vox i Junts.
Sí, és una sessió extraordinària davant de l'aturada dels mesos d'estiu. La cambra baixa, per tant, debat també la reforma de la llei de dependència i de discapacitat, així mateix, s'ha de convalidar el decret de llei que atorga 6.200 milions d'euros des del 1 de juliol fins a 2027, l'any que ve, per augmentar justament el finançament del sistema de dependència de totes les comunitats autònomes.
Tot això quan s'encés la polèmica per les paraules de Mariano Rajoy contra la selecció francesa de futbol el mateix dia, avui, que Espanya cerca la segona final en un Mundial contra França. El govern de Macron ha elevat el to contra l'article de l'expresident espanyol on va escriure que el conjunt gal juga sense francesos. El ministre francès, volien dir, d'exteriors, ha estat taxatiu.
La France n'a pas de couleur de peau, toute affirmation...
Jean-Noël Barrot diu que França no té color de pell. A més, qualifica l'article de Rajoy d'estupidesa, racisme o una combinació de les dues.
Així és, i a les crítiques contra Rajoy s'hi ha sumat també l'extrema dreta francesa Marine Le Pen, posant en entredit aquest polèmic escrit davant aquesta llau de retrets. El PP enmarca el comentari de l'expresident en una columna d'opinió, diuen, sarcàstica. Borja Semper és el portaveu dels populars.
Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención y esa expresión es sin mala intención y son comentarios a favor de España y esto yo no circunscribiría a este perímetro, no le daría otra interpretación.
El ministre d'Exteriors, Álvarez, ha titllat aquestes paraules d'absolutament inacceptables i ha assegurat des de Brussel·les que encobreixen sentiment de racisme i xenofòbia.
Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España.
I també el PSOE i Podem s'han sumat a aquestes crítiques, han carregat contra Rajoy, diuen, per racisme.
I avui, acte d'homenatge a les víctimes del terrorisme al quarter de la Guàrdia Civil de Palma. Una commemoració que arriba l'endemà del minut de silenci a Cort en memòria de Miguel Ángel Blanco, regidor del PP d'Ermua, al País Basc, i que fou segrestat i assassinat per ETA fa 29 anys. Aquestes eren les paraules del batlle Jaime Martínez.
S'ha de recordar, sobretot, aquestes situacions, que jo crec que, a més, en aquest moment, pues, varen iniciar pues, un camí de canvi a Espanya. No? Han volgut que aquest manifest estigués representat per joves, per gent gran i també per sa mare d'en Diego Salvà.
I quan són gairebé les 7 i 28 minuts, és temps de parlar de la premsa editada a les Balears. Les portades avui se centren en les altes temperatures a l'arxipèlag que poden causar més incendis o fins i tot la mort per cops de calor.
Última hora, xifra en 103 les persones que ja han perdut la vida a les illes aquest estiu a causa d'aquestes onades de calor i diuen els experts que superaran les 290 víctimes de l'any passat. En la imatge, veïnats de Manacor protesten contra el projecte d'instal·lar una macrogranja al municipi. Dia de Mallorca obri amb la resposta d'Aena a la presidenta Proens que l'afluència turística depèn del govern i destaca també que Salut certifica 11 morts per cops de calor en l'última dècada. I en la foto, el protagonista és el pintor mallorquí Albert Pinya, qui estrena dos murals a Inca i a Madrid. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario destaca el conveni de col·laboració firmat per Cort perquè la seguretat privada es coordina amb la policia local contra l'incivisme a la platja de Palma. L'Ara Balears, per la seva part, parla de la manca d'aigua a Menorca amb un mínim històric de reserves al 34%. A Eivissa, el periódico obre amb el foc a la zona de les feixes de Talamanca, com també la detenció d'un empresari estatunidenc en compliment d'una ordre internacional dictada contra ell. Mentrestant, el diari també destaca l'incendi a les feixes causat pel forn d'un infrahabitatge a la zona. I el Menorca, per la seva banda, parla de la primera desalinitzadora mòbil a l'illa, que tindrà un cost de 2 milions d'euros i estarà operativa a partir de 2030.
I la premsa estatal parla avui de la semifinal del Mundial entre Espanya i França als Estats Units.
El País obre amb les queixes del govern central i l'executiu francès per l'afirmació xenòfoba del president Mariano Rajoy cap a la selecció gala. El Mundo entrevista el migcentre de la selecció espanyola Fabián Ruiz de cara a partir d'avui a les 9 de la nit. ABC també parla amb el jugador del conjunt espanyol, Aymeric Laporte, qui s'enfronta amb la selecció del que va veure néixer, i La Vanguardia també recull la semifinal del Mundial a la imatge d'una de les estrelles, Lamine Yamal, que hi celebra el seu 19è aniversari amb els seus companys.
Hem arribat a les 7:30, ara repassem els principals titulars d'aquest dimarts. L'infrahabitatge que s'ha calat foc a les feixes de Talamanca, Eivissa, i que ha provocat un incendi d'una hectàrea, ja s'havia cremat fa 3 anys.
El foc ja s'extingui per complet, però en un primer moment el risc de propagació va obligar a desallotjar les cases més properes. Els veïnats diuen que fa temps que denuncien l'acumulació d'electrodomèstics, de matalassos i també de fustes.
I a Menorca, el Consell i el Govern fan una crida al consum responsable davant la davallada de les reserves hídriques.
I és que el juny se van situar al 34%. És el nivell més baix que s'han registrat en els darrers 10 anys. De moment no es plantegen restriccions, però sí que demanen prudència i un consum moderat d'un recurs que asseguren és limitat.
Avui comença el procés d'adjudicació de places docents per a interins. Se n'ofereixen més de 2.400.
I això són una seixantena més que el curs passat, 1.500 a Mallorca, 200 a Menorca i gairebé 600 a Eivissa i altres 75 a Formentera. S'avança 15 dies d'aquesta manera el calendari per poder conformar abans els claustres.
El govern i l'Ajuntament de Calvià presenten el primer pla pilot de mobilitat laboral sostenible de les Balears. Pretenen adaptar el transport públic als desplaçaments dels treballadors.
Això després de comprovar en una enquesta que prop de la meitat d'empleats d'hotel es desplaça al lloc de feina en transport públic. El president de l'Associació d'Hotelers de Palma Nova i Magaluf, que és Mauricio Carballeda, explica que ja hi ha negocis que adapten els horaris laborals per facilitar la mobilitat.
El nostre municipi ha sido históricamente punta de lanza en muchas de las transformaciones del modelo turístico y una vez más vuelve a situarse a la vanguardia, impulsando una experiencia innovadora que estamos convencidos que servirá de referencia para otros municipios de Mallorca.
I avui és el darrer ple del curs al Congrés dels Diputats i es vota la senda d'estabilitat 2027-2029, que, com sabeu, és una passa indispensable per tirar endavant els pressupostos de l'any que ve.
Tot fa pensar, però, que la previsió econòmica no prosperarà pels vots en contra de PP, de Vox i de Junts. En una sessió extraordinària, abans de l'aturada de l'estiu, la Cambra Baixa debat també la reforma de les lleis de dependència i de discapacitat.
Hi ha estat una nova nit d'atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran, i el president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que el seu exèrcit està prenent el control de l'estret d'Hormuz.
En un discurs ha dit que l'enclavament estratègic està obert i ha anunciat una taxa del 20% sobre tot aquell que circuli per aquella zona. Eliminaran tota la seva capacitat per a qualsevol cosa relacionada a l'estret d'Hormuz. Al final acabaran controlant tot nosaltres mateixos, ha dit Donald Trump. Tot això mentre puja de nou el preu del petroli.
Tot això vos ho explicarem a partir de les 7:40 i també destacarem que la Fiscalia de les Balears ha començat els tràmits per declarar nules les condemnes contra els represaliats de la Guerra Civil i el franquisme. Els familiars poden sol·licitar que l'Estat reconegui aquesta nulitat i reclamar també que la justícia continuï cercant les persones desaparegudes. Abans d'això, però, repassam el temps, la previsió meteorològica, amb la qual sembla que no tenim molts de canvis. Continua la calor. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada molt calorosa i amb un termòmetre amb molt poc canvis respecte d'ahir. A bona part de les illes ens tornarem a situar amb una màxima d'entre 33 i 37 graus, però serà a l'interior de Mallorca, de nou, on tornarà a fer més calor. En aquesta zona podrem tornar a fregar el llindar dels 39 graus. En el cel tindrem molta calitja una altra vegada, acompanyada també d'interval de nígols, sobretot a partir del migdia. El vent, pel seu costat, bufarà fluix de component variable i tindran la mà amb unes condicions bastant tranquil·les. Ara mateix tenim a Menorca 26 graus a Cala en Bosc i 27 a Mahó. A les Pitiuses 23 graus a Sant Miquel i 26 a Sant Francesc. I a Mallorca 24 graus a Caimari, 26 a Campos i 27 a Palma.
Informatiu Matí. Esports.
I en els esports, avui, Dia Nacional de França, la selecció espanyola cercarà la final del Mundial, precisament contra els francesos. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Espanya cercarà a partir de les 9 del vespre contra França la classificació per a la segona final de la seva història. L'equip espanyol té tots els jugadors disponibles i l'equip francès recupera Tchouaméni, absent al darrer partit de quarts de final. El combinat nacional vol repetir el succeït del 2010, ja fa 16 anys, quan la majoria dels actuals jugadors eren tan sols uns nins. Lamine Yamal, que ahir va fer de nou, en tenia 3, el sentim.
Un partido muy bonito para el espectador, para el español, para el francés. Yo creo que es uno de los partidos que todo el mundo quería que pasase en el Mundial y yo creo que será un partido de los dos equipos tendrán momentos, estarán atacando los dos equipos, los dos intentaremos defender con lo que tenemos, pero será un partido muy igualado seguramente. Es el partido más importante que voy a jugar y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo. Entonces yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. Es difícil, como todos los títulos de selecciones, pero si nos vemos todos como campeones del mundo, como en 2010 pasó, ¿y por qué no?
Lamine sap el que es marcà a França en el darrer enfrontament, en va fer dos, va ser a la semifinal de la Lliga de les Nacions el juny de l'any passat, quan Espanya va guanyar per 5-4. Luis de la Fuente, el seleccionador, assegura que coneixen molt bé els francesos.
Ya tenemos muy, muy estudiado a Francia, nosotros durante este campeonato, lo que nos conocemos muy bien hace ya unos cuantos años, y es verdad que, si es que tú lo estás diciendo, es que tiene futbolistas también de una dimensión futbolística excepcional, pero nosotros también. El tema de este juego es intentar imponer las características de uno, intentar imponerse el estilo al otro, y por supuesto intentar minimizar y controlar las potencias y las fortalezas que tiene el rival. Ese es el juego del fútbol.
Recordant que el partit serà a les 9 del vespre i demà es jugarà l'altra semifinal entre Anglaterra i l'Argentina. Més futbol, el Mallorca va encetar ahir la segona setmana de la pretemporada amb una cara nova, la d'Arnau Puigmal. El nou fitxatge va entrenar-se a Son Bibiloni amb els seus companys, amb els qui tractarà de tornar l'equip a primera divisió. Arnau té clar l'objectiu, el sentim.
Creo que todos más o menos conocemos la segunda, que es que no te puedes fiar. No te puedes fiar nunca, pero en segunda menos, porque al final son partidos muy, muy competidos, muy, muy, muy igualados. Parece un tópico, pero al final es la realidad del fútbol, ir partido a partido, porque al final es la clave. Como te he dicho, no te puedes relajar ni un partido en segunda división. Mi objetivo, y yo creo que el de todos, es volver a subir al equipo a primera división.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha fitxat l'ala tanca Pablo Otero, que arriba procedent del Ribera Navarra i que arriba a l'Illa per sortir cedit cap al Valdepeñas. Otero, andalús, va jugar la temporada passada al conjunt navarrès, descendit a segona divisió, i va ser campió de la Copa del Rei el 2024, juntament amb l'actual tanca del Palma, el jugador Manolo Piqueras. La piragüista Àngels Moreno ja és a casa amb les medalles d'or i bronze conquerides el passat cap de setmana a la Copa del Món de Montreal. Ara, per davant, hi ha 5 setmanes d'entrenament abans d'afrontar el Mundial. Sentim Àngels Moreno.
Però la veritat és que vàrem fer molt bona regata, ens vàrem sentir supercompetents en aquest sentit. Uh-huh. Vàrem aconseguir guanyar les húngares, que feia un parell de regates que sempre se mos posicionaven davant i bé, la veritat que afrontàvem amb moltes ganes un Mundial. A menys si aconseguim guanyar les xines i quedar a prop o guanyar també les ucranianes, però sí que és veritat que estan demostrant-se molt superiors i si mos acostem el màxim possible a elles ja serà una gran victòria per nosaltres.
En bàsquet continuen els moviments dels dos equips mallorquins de primera fe. Pel Fibui Mallorca ha fitxat el pivot nord-americà Shiloh Jackson, de 23 anys i 2 metres d'alçada, procedent de Le Moyne Dolphins de la Lliga Universitària. I d'altra banda, el Palmer Bàsquet ha incorporat el pivot de 24 anys Emil Stoilov, procedent del Club Sant Antoni Vicenc, i també va jugar al seu moment a l'Estia de Menorca. I acabam amb dos apunts. D'una banda, en tennis, Jaume Munà va perdre en el seu debut a l'ATP 250 de Gastad, a Suïssa. Va ser contra Dominic Stricker en 2 sets, per 6-2 i 6-4. I en rugby, la mallorquina Martina Campos ha estat citada amb la selecció espanyola per preparar el pròxim compromís del combinat nacional. Tot i que no formarà part de la llista final, la seleccionadora ha volgut que la jugadora formada al Toro comenci a entrar en dinàmica amb l'absolut, un premi que arriba després que Martina es penjàs la medalla de plata al Campionat d'Europa Sub-18 amb Espanya. Amb rugby, posàvem punt final a la informació esportiva.
Gràcies, Marta. Si arribem a les 7:40, ara fem una petita pausa i tot d'una parlam de la crònica judicial.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
I que també ho...
Torna la Lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Són les 7:41. La Fiscalia de les Balears comença els tràmits per declarar nul·les les condemnes contra els represaliats de la Guerra Civil i el franquisme. Els familiars poden sol·licitar que l'Estat reconegui aquesta nul·litat i reclamar també que la justícia continuï cercant les persones desaparegudes. A més, amb l'inici d'aquest tràmit, per primera vegada es garanteix la tutela judicial amb declaracions dels familiars sobre la realitat de les víctimes del franquisme. Carme Moreno.
Són punts que recull la Llei Estatal de Memòria Democràtica amb l'objectiu de fer justícia, reparar i garantir la no repetició. La fiscal delegada de Drets Humans i Memòria Democràtica de la Fiscalia de les Illes, Pilar Dorrego, s'ha posat en contacte amb l'Associació Memòria de Mallorca per posar en funcionament aquests tràmits. La presidenta de l'entitat, Maria Antònia Oliver, diu que la fiscal s'ha basat en els vídeos de les declaracions que els familiars dels represaliats varen fer la passada legislatura davant la Direcció General de Memòria Democràtica. De moment, 15 familiars han iniciat el tràmit, d'un total de 60 que varen fer arribar el seu testimoni al govern.
Però sobretot que puguen ser escoltades en seu judicial. És a dir, que no només puguen relatar els fets de les nostres que han viscut en els mitjans de comunicació o en els historiadors perquè ho escriguin i ho publiquin, sinó també i sobretot a un jutge, que jo crec que és on ha d'estar també el relat dels fets que varen viure els nostres familiars, que varen ser tot causes molt injustes.
Maria Antònia Oliver és neta d'Andreu París Martorell, que fou assassinat a Porreres l'any 1937. Fou sabater i un dels líders obrers més destacats de la història d'Inca. En el seu cas, Maria Antònia Oliver demanarà a la justícia que cerqui el seu predí, ja que encara no l'han trobat.
La meva família ho va viure en això, per tant, jo vull que també la justícia ho conegui i que ho dictamini, que digui de què va ser víctima el meu. Però dir, no va ser víctima d'una tracta només, sinó que va ser víctima d'una desaparició forçada. Això és un delicte gravíssim. I jo vull que un jutge ho escrigui. I tinc dret que un jutge ho escrigui. Si cercant justícia, doncs aquí està. No?
Oliver també demanarà que es garanteixi que les mostres d'ADN preses als fills d'Andreu París estiguin ben salvaguardades.
I també de la crònica judicial, el jutge Juan Carlos Peinado ha requerit a Begoña Gómez que acrediti en un termini de 5 dies que va utilitzar el passaport únicament per viatjar al Regne Unit, tal com li ho havia autoritzat el jutjat.
El magistrat adverteix que, si no ho justifica, podria investigar la dona del president Pedro Sánchez també per un presumpte delicte de trencament d'una mesura cautelar.
I el cas Leire Díez entra aquesta setmana en una fase decisiva.
Ha començat la ronda d'interrogatoris amb la declaració del primer advocat que es va fer càrrec de la defensa de l'exministre Ábalos i en qui Díez suposadament hauria gestionat el suposat pagament per part del PSOE dels seus honoraris. José Aníbal Álvarez ha assegurat que no va arribar a cobrar mai de ningú per exercir aquesta defensa ni del seu client ni tampoc del Partit Socialista, motiu pel qual finalment hauria renunciat a seguir-lo.
I la Fiscalia Anticorrupció i l'Agència Tributària s'oposen a la petició de Zapatero de no permetre l'acusació popular en la investigació sobre les joies trobades al seu despatx, taxades inicialment en 1,3 milions d'euros.
La fiscal assenyala que el que pretén l'expresident del govern és tancar el pas a l'exercici de l'acció popular abans d'arribar ni tan sols a conèixer amb certesa la qualificació jurídica.
I la jutgessa ha citat a declarar com a imputat el batlle de Móstoles per assetjament sexual a una exedil del Partit Popular.
La denúncia ens assegura que va rebutjar diverses proposicions de caràcter sexual per part de l'alcalde i que a partir d'aquell moment va començar a patir una situació d'assetjament laboral. Bautista ha negat, però, des del primer moment a les acusacions i va recórrer contra l'admissió de la querella. Tot i això, la jutgessa considera que els fets denunciats podrien tenir rellevància penal i ha decidit, per tant, continuar amb la investigació.
I aquestes darreres hores hem conegut un altre cas de l'ex-batlle de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, que ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial investigat per un presumpte delicte d'exhibicionisme.
Els fets haurien tingut lloc, diu Menjora Baixa, a la piscina d'un hotel on, segons la investigació, hauria protagonitzat actes de caràcter sexual davant diversos testimonis, entre els quals alguns menors d'edat. Segons fonts policials, el Bo hauria cedit al recinte sense autorització i presentava una actitud desorientada en el moment de la detenció.
I a la crònica internacional, per tercera nit consecutiva, els Estats Units han llançat una nova onada d'atacs contra l'Iran. Una operació que, segons l'exèrcit nord-americà, té com a objectiu debilitar la capacitat del país persa per atacar vaixells que circulin per l'estret d'Hormuz.
La Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha respost a l'ofensiva amb atacs contra bases militars en presència dels Estats Units de Jordània, Bahrein, Kuwait i Oman. Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que l'exèrcit nord-americà està prenent el control de l'estret d'Hormuz després que l'Iran n'hagi confirmat el tancament arran de l'escalada de tensió entre ambs dos països. Trump assegura que l'enclavament estratègic està obert i ha anunciat una taxa del 20% sobre tot el que circuli per aquesta zona. Eliminarem, diu Trump, tota la seva capacitat per a qualsevol cosa relacionada amb l'estret d'Hormuz. Al final acabarem controlant tot nosaltres mateixos, ha dit el president nord-americà. Per part seva, les autoritats iranianes asseguren que no es reobrirà fins que es recuperi l'estabilitat en aquesta zona. L'estret d'Hormuz és una de les principals rutes marítimes de tot el món pel transport del petroli, de manera que el seu tancament podria tenir un fort impacte sobre el comerç internacional i també els mercats energètics.
Bé, tot això ens afecta de ple perquè després d'aquesta nova onada d'atacs i de les declaracions de Trump, que diu vol convertir-se en el guardià de l'estret d'Hormuz, el preu del petroli del barril de Brent ha pujat més d'un 10%, arribant als $85. I 10 anys després del Brexit, la reixa de Gibraltar arriba aquesta setmana al seu final. Avui, la Unió Europea i el Regne Unit rubricaran l'acord per a la demolició de la reixa que es farà efectiva demà a mitjanit.
La retirada suposarà l'enderrocament del que és considerat un dels passos fronterers més petits del món i una barrera física i emocional per als habitants dels dos costats. Ara, el control d'accés se situarà al port i a l'aeroport de Gibraltar.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I quan són les 7 i 48 minuts, parlam de l'incendi forestal que es va declarar dijous passat a Los Gallardos d'Almeria. Ja ha estat controlat i deixa finalment 7.000 hectàrees cremades. Això és una mica manco de la superfície de tot Formentera i 13 víctimes mortals, 10 de les quals ja han estat identificades.
Ho ha anunciat el centre de comandament avançat, el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha estat en part, diu, gràcies a l'augment de la humitat i per això han retirat, deia, el gruix dels mitjans d'extinció.
De manera que se quedará, como digo, un grupo de miembros del Infoca que estarán pendientes y vigilantes de que no se produzca ningún conato y que irá refrescando el terreno de manera progresiva. Pero ya el grueso de todos los dispositivos que hemos tenido hasta ahora pues ya no son necesarios, ¿no?
La emergencia climática mata, lo estamos viendo en toda.
I qui també es va desplaçar sobre terreny és el president del PP, Núñez Feijó, també va agrair la tasca dels equips d'emergència, mentre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat també aquesta zona acompanyat de Moreno Bonilla. Tots dos han agraït la col·laboració entre administracions i Sánchez ha fet una crida a les formacions polítiques a articular un gran acord d'estat contra l'emergència climàtica.
La emergència climàtica mata, lo estamos viendo en toda Europa, lo estamos viendo también en España, por desgracia, y en consecuencia tenemos que estar todas las administraciones y el conjunto de la sociedad a la altura del desafío que tenemos por delante.
Hem escoltat també molts de missatges de solidaritat envers les víctimes que, com dèiem, moltes ja han estat identificades. De moment, només en queden 3 per reconèixer. S'espera que la recollida de mostres biològiques permetin, per tant, concloure aquestes tasques en poques hores, mentre els serveis psicològics desplaçats han atès més de 140 persones.
Falten 10 minuts per les 8 del matí. Aquestes darreres hores també hem conegut que els pacients oncològics de les Balears ja no hauran de dependre d'altres comunitats autònomes per completar la teràpia CAR-T. S'ha estrenat a l'Hospital Universitari de Son Espases, l'anomenada Sala Blanca. És un lloc on es podrà fer tot aquest tractament. Es tracta d'una teràpia que es fa parcialment a l'hospital des d'octubre del 2023, on ja s'han tractat 42 pacients amb una supervivència del 95%.
La cap de Servei d'Hematologia, Antònia Sant Pol, destaca que, a banda de tractar més pacients, també en millorarà l'esperança de vida, ja que hi podran accedir en una etapa molt més primerenca.
Pues el número de pacientes que se pueden beneficiar de estas terapias y en etapas más precoces es mucho mayor y también es más efectiva la terapia que los pacientes que se esperaba antes en líneas muy posteriores, pero era como salieron en indicación al principio.
Una innovació que els pacients han rebut amb molta alegria és el cas de José Antonio.
Lo más importante es eso, es que estás todo aquí. Asomas a la vista de la habitación, de la pequeña habitación que tienes, ves fuera y dices, es que estoy en casa. Y esa sensación no es pagada.
Aquest és un pas endavant que obre noves oportunitats als pacients de les Illes i que marca un abans i un després en l'atenció oncològica a les Balears.
I la Universitat de les Illes Balears ha emès un comunicat arran de la polèmica publicació de Jorge Campos. La UIB rebutja qualsevol manifestació que qüestioni la dignitat i la igualtat de les persones. El diputat de Vox al Congrés va qüestionar que una estudiant musulmana que vestia hijab llegís el discurs durant la cerimònia de graduació.
La UIB carrega, per tant, contra el discurs es diu d'odi que posen en dubte la legitimitat i també la representativitat de membres de la comunitat universitària per raó, diuen, d'origen, conviccions i qualsevol altra circumstància personal. La protagonista del missatge de Campos és Kylie Ikene i és graduada en enginyeria informàtica que justament va intervenir en representació de prop de 1.400 estudiants que enguany han acabat els estudis de grau a la Universitat de les Illes. Aquest és un dels moments del Parlament.
Arribar a aquesta universitat pública, carregats d'expectatives, preguntes i qualque incertesa. Ben aviat arribaran també els desafiaments, els exàmens, els projectes que pareixen no acabar mai, els conceptes que ens obligaran a sortir.
Aquest és un del moment, com dèiem, Però hores després que la universitat hagi emès, com dèiem, el comunicat de condemna, Jorge Campos s'ha reafirmat en les seves declaracions i ha tornat a criticar la UIB. El diputat del partit d'Abascal, recordem-ho, va fer la publicació a xarxes socials X el passat dissabte i les seves paraules van generar un allau de reaccions. Alguns dels usuaris li van contestar destacant sobretot l'expedient acadèmic brillant de l'estudiant.
I l'Ajuntament de Palma ha creat un canal permanent de coordinació entre la policia local i la seguretat privada per garantir la convivència i el civisme a la platja de Palma. Cort ha firmat un conveni de col·laboració amb l'Associació Professional de Companyies Privades de Serveis de Seguretat, a Procer, que permetrà millorar la coordinació entre els dos cossos.
Segons ha explicat el batle Jaime Martínez, l'acord preveu la implantació de protocols comuns d'actuació, intercanvi d'alertes i informació preventiva i la celebració de reunions periòdiques per coordinació. Així mateix, també es crearà una comissió mixta de seguiment per avaluar els resultats.
Nos permite pues poder actuar contra él. A la pregunta, es la primera vez que hay un marco colaborativo y hay un convenio que recoja pues este compromiso y esta manera de trabajar. Al final, esa es la colaboración público-privada que muchas veces pues reclamamos.
A partir d'ara, els establiments de la platja de Palma que tinguin servei de vigilància privada es podran adherir a aquest acord.
I l'associació SOS Posidònia denuncia 300 fondejors il·legals des de l'abril a Menorca i adverteix que la situació encara es descontrolarà més en ple estiu. L'entitat té identificats 4 punts negres: Fornells, Vinibeca, Sant Saura i el pitjor de tots, Segalera, a tocar del port de Ciutadella. Samat Human.
Allà cada dia s'hi acumulen diversos vaixells fondejats sobre Posidònia, la qual cosa està prohibida. Guillem Mercadal, activista i impulsor de SOS Posidònia.
És el punt de més negre de tota Menorca. És el que concentra més fondejos. Te dic un exemple. El dissabte de Sant Joan apareixien en pantalla quatre velers fondejats en Posidònia a Silló de Segalera. I van anar físicament i n'hi havia 30 i pico.
Ja es treballa en la possible solució. Implica ampliar la zona portuària de manera que el fondeig quedaria del tot prohibit a la zona de la platja Gran. Un procés, però, que no serà immediat.
L'única solució que hi ha ara, ampliar la zona esport de la zona 2 de Ports d'Ibea, que és el Port de Ciutadella, ampliar-lo també a la platja Gran. I que Ports d'Ibea assumigués el control d'aquella zona, que és conflictiva. Però, bueno, això, van tenir una reunió amb la Fuente, amb el conseller de la Mar, i va dir que sí, que estigui d'acord, i que ho farien, però que negociacions en costes d'estat, que s'allargarien 2 anys, una cosa molt llarga en el temps.
SOS Posidònia també denuncia fondejos diaris a l'illa d'en Colom, que també és parc natural. Lamenta que, tot i els mitjans disponibles, no s'actua en conseqüència. A més, demana més conscienciació també als menorquins.
Escoltau l'informatiu matí. I de tres, ràdio.
La vida és bella, ja veràs, com a pesar de los pesares, tendràs amigos, tendràs amor, tendràs amigos.
I aquesta matinada hem conegut que ha mort Luis Goytisolo. Nat a Barcelona el 1935, una de les grans veus de la literatura espanyola contemporània, novel·lista, assagista, articulista i membre de la Real Acadèmia Espanyola, va construir una obra d'una ambició excepcional, amb Antagonia com a cim indiscutible. Va ser reconegut amb el Premi Nacional de Narrativa i el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles.
La seva biografia també està marcada per la tragèdia. La seva mare, de fet, va morir a un bombardeig sobre Barcelona durant la Guerra Civil. Era germà del poeta José Agustín Goytisolo, autor precisament de Palabras para Julia, que escoltant de fons, musicada per Paco Ibáñez, i també de l'escriptor Juan Goytisolo. Formant d'aquesta manera una de les grans nissagues literàries de les lletres hispàniques, va morir com deien diumenge, però s'ha sabut a nit, ens deixa, per tant, un imprescindible que va entendre la literatura com una eina per explorar la complexitat del món.
Tinc tantes coses a dir-te i no sé...
Mos deim coses, quin xubec, o això és mel, són algunes de les frases que la Conselleria de Cultura i l'Institut d'Estudis Baleàrics han emprat per als seus dos lots d'adhesius per a xarxes socials, més coneguts com a stickers. Es tracta d'uns dissenys fets per artistes locals que empren frases típiques de les Balears amb l'objectiu de fomentar l'ús del català i d'expressions pròpies de les illes. La idea és captar, sobretot, el públic jove. Ens ho explica Neus Pericàs.
Es tracta d'un projecte que uneix llengua i cultura en les noves formes de comunicació, els sistemes de missatgeria instantània. Segons Llorenç Perelló, director general de Cultura, és una manera d'actualitzar la llengua.
Habitualment aquestes formes de comunicació existeixen en castellà, existeixen en anglès, però hi ha pocs adhesius en llengua catalana i varen considerar que era una manera de lligar també el tema del foment de la llengua amb el públic més jove.
Aquesta proposta ve a partir d'una anàlisi sobre la importància del món digital en comunicació. Per això s'ha intentat que totes les illes hi estiguin representades.
I a partir d'aquí neix aquesta idea de crear aquest paquet de 35 adhesius il·lustrats que el que fan és tornar a posar en valor expressions que, a més, hem intentat que siguin representatives de cada una de les illes.
Aquelles persones que vulguin els adhesius als seus dispositius i encara no els hagi arribat per missatge, es poden descarregar a través de les xarxes socials de la Conselleria i de l'IEP.
I jo espero que m'ho diràs. No tinguis por a ferir-me, perquè a mi ja res me fa mal. Tinc tantes coses a dir-te, però no sé si acabaré mai. Si te mir no puc deixar de pensar que si estem junts, què passarà?